preguntes per somiar.
Hola, molt bona nit a tots i a totes. Com esteu? Ja ha passat una altra setmana i una altra setmana i han anat passant les setmanes i no ens hem adonat compte i ja hem arribat a l'estiu una altra vegada. Segur que vosaltres ja esteu a casa ben relaxadets pensant que el dilluns no us heu de llevar per anar a l'escola. Que guai, eh? Esteu contents, oi que sí? Doncs l'escola s'ha acabat i Contes per somiar també acaba aquesta temporada. O sigui, ja acabem els programes i tot l'estiu, doncs, descansarem. Esperem que a casa continueu llegint contes, esperem que els pares, les mares, els avis, els tiets i tothom us continua llegint contes. Vosaltres, els més grans, els que ja comenceu a llegir, doncs també és molt important que llegiu contes als pares, que estaran molt contents. Sobretot, que passeu un molt bon estiu, que disfruteu molt, que us banyeu molt a la platja, a la piscina, aneu a la muntanya i a tots els llocs que us agraden, i que sigueu molt, 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 molt feliços. La Rosa Maria i jo estem encantades d'haver passat tota aquesta temporada amb vosaltres. Us deixo ara amb un missatge de la Rosa Maria que us ha deixat per despedir-vos. Que vagi molt bé. Un petonàs. Guapos.
Hola, menuts. Molt bona nit una vegada més. I com aquell qui no vol, ha arribat l'estiu. Recordeu que fa dos dies parlàvem dels ninots de neu? Doncs bé, ja hem passat de la neu a les flors, la primavera, i ara és hora de dins a reveure perquè ha arribat l'estiu. L'estiu, temps de molta llum, molta gresca i moltes hores de lleure. Alguns potser canviareu de poble i passareu les vacances al mar o a la muntanya. Altres us quedareu a Sant Celoni, que, per cert, també s'hi està molt bé. Fareu casals, jugareu molt, jugareu a la plaça, que n'hi han moltes i molts, molts nens. Sobretot, sigueu molt feliços. Passeu un estiu d'allò més bé. I en compte que quan arribi setembre i arribi l'hora d'anar a l'escola, tots tinguem els deures fets. No corre-cuita els últims dies, no. De mica en mica, cada dia una mica, i veureu quan arribareu al setembre contents després d'haver gaudit d'un estiu ple d'experiències i amb un sac gran, gran, gran de coses per explicar. Espero retrobar-vos, a vosaltres i a les vostres orelles. Sigueu molt feliços. Bon estiu!
Jaume Plegambé, el plegador de carrers. En aquest món, per anar bé, tots els pobles han de tenir fama d'alguna cosa. Fama de fer les millors galetes rodones, o de tenir els balcons més assolellats, de coure els millors cantis, o del que sigui. La qüestió és tenir fama d'alguna cosa, com Vila Polida, que com el seu nom indica, tenia fama de ser el poble amb els carrers més ben posats i més ben endreçats de tot el món. Potser no n'hi havia per tant, que ja se sap que sovint, si grates una mica, al fons t'hi pots trobar de tot. O potser sí que n'hi havia per tant, però en tot cas aquest no era el problema. El problema era que la fama de Vila Polida estava en perill. Tot va començar amb uns geranis acabats de plantar els testos de la plaça Major. L'endemà, uns quants senyals pintats de rosa. Després, tres semàfors trencats. Al cap de quatre dies, les bústies del carrer Nou carrejaven com fons, amb tot de segells i sobres i frases ofegades. Un naufragi sensacional. Però el que ja començava a treure de polleguera l'alcalde de Vila Polida va ser que una nit van apedregar el rellotge suís de l'Ajuntament. I quan es va trobar a mig quilòmetre de fil del telèfon petjat per estendre-hi la roba, ja no va poder més. Vila Polida estava a un pas de convertir-se en el poble més ruïnós del planeta i el que és pitjor, de fer-se famós per ser el més llardós. Intolerable. A Vila Polida ja no se sabia ni quina hora era. És clar, i no només l'alcalde estava indignat. Els veïns, molts, la immensa majoria, perquè se suposa que algun veí en devia de saber alguna cosa, de tant desgavell. També estaven indignats i reclamaven solucions immediates i dràstiques. El senyor alcalde va decidir, doncs, buscar la solució definitiva. I va recordar que un dia, entre els anuncis de serrallers d'urgències i instal·ladors d'antenes que va trobar a la bústia, hi havia una targeta que li va cridar molt l'atenció. s'hi anunciava un tal Jaume Plegambé, el millor plegador de carrers del món mundial. I així és com va arribar a Vilapolida en Jaume Plegambé, el plegador de carrers. En arribar, va rebre instruccions ben precises. Mira, plegaràs els carrers i les places d'aquest poble cada vespre a les 8. A les nits, tot això ha de quedar net i endreçat. I així ho va fer, puntual com un rellotge. Cada vespre, doncs, a les 8 en punt, en Jaume Plegambé començava la feina al poble de Vilapolida. Primer de tot, passava per carrers i places tocant una trompeta i cridant: «Les 8 del vespre, tothom a casa!» Per cert, un detall important, en Jaume Plegambé se'l coneixia també com el senyor Cremalleres, per la devoció que tenia per aquest invent que ell considerava, sense cap mena de dubte, el més polit i pràctic de la història de la tècnica. Cada dia, doncs, la mateixa cantarella. «Les 8 del vespre, entreu els carros, lligueu els gossos, fora les cadires!» En Jaume Plegambé era implacable. Com que l'alcalde li havia encomanat de plegar-los puntualment cada dia a les 8, ell així ho feia sense admetre cap mena de reclamació. I tothom s'afanyava a entrar als carros i guardar les cadires. A l'hivern, com que la gent es recollia a casa més d'hora, no hi havia gaire problemes perquè els veïns complissin les ordres. Primer, agafava una punta del carrer amb molta delicadesa. L'estirava fent un cop sec i allò es plegava talment com si fos un joc de cartes. Al principi, els veïns sortien encuriosits als balcons per veure com treballava en Jaume Plegambé. Era tot un espectacle, eh? I així, els carrers quedaven plegats fins l'endemà, quan cada matí, a les 8 en punt, els tornava a posar tots al seu lloc. Però en arribar l'estiu, tothom va començar a protestar perquè es volia quedar a xerrar i a prendre la fresca. I a més, si una nit resulta que havien de sortir corrent a comprar una aspirina, o si volien anar, per exemple, a caçar cargols amb llanterna. Els vilapolins i vilapolines se'n van cansar. Es queixaven amb tota la raó del món, però no hi havia res a fer. L'alcalde n'estava ben satisfet i en Jaume complia les seves ordres cada vespre. Fins que un dia va passar el que havia de passar. Per culpa d'una cremallera rebel que no es volia deixar tancar, en Jaume Plegambé va fer tard. Els veïns no s'ho podien creure, però a les 8 i 2 minuts encara no havien començat a plegar els carrers. En Jaume Plegambé, amoïnat com una mala cosa per aquell retard, es va posar a plegar-ho tot més de pressa que el vent. Molt nerviós, feia unes coses estranyíssimes. Tothom reia. De tant de pressa com anava, va estirar el carrer nou massa fort i, ras, li va quedar un plec tot abonyegat, amb un semàfor i una jardinera a la vora de l'abisme. Semblava ben bé un bunyol. L'alcalde, en veure allò, no s'ho va pensar ni un segon. Enfurismat per aquell bunyol monumental, el va despatxar de seguida. «Vilapolida no pot tenir ni un bunyol», li va dir, tal com sona. I així, mentre l'alcalde encara busca el millor plegador de carrers del món que no espatlli les coses, els vilapolins i les vilapolines estan més contents que mai. Ara miren de tractar amb molt de compte les flors de la plaça i el rellotge de l'Ajuntament. A les nits d'estiu ja poden xerrar i prendre la fresca. Fan festes, balls i fires de nit. Però sempre, sempre, n'hi ha algun que vigila els afores perquè no torni a venir mai més cap plegador de carrers. I tot gràcies a un bunyol i una cremallera. Adéu-siau.
Contes per somiar.
Ara us llegiré un conte que porta per nom El Geperut. Va reinar fa molts anys un rei que tenia 3 fills, el menor dels quals era geperut. El seu pare s'avergonyia d'ell i ningú no l'estimava, només la seva mare. El rei, que estava malalt i se sentia molt vell, va demanar als 2 fills grans que anessin a buscar l'aigua de la joventut. Els fills van marxar, però mai més no van tornar, perquè van preferir córrer món i passar-s'ho bé. Amb tanta diversió, van oblidar l'encàrrec del seu pare i no hi varen tornar. El príncep Geperut sentia pena pel rei, que cada vegada estava més malalt, i va demanar-li permís per anar a buscar ell l'aigua rejuvenidora. El rei accedí, però com que desconfiava d'ell, només li va donar un carruatge vell tirat per un cavall malalt i prim. El príncep finalment va marxar i, després de molt cavalcar, va trobar-se un pastor. Aquest va demanar-li ajuda per rescatar un vedell d'entre els esbarzers. El príncep el va ajudar i el pastor, agraït, va regalar-li un carcaix amb fletxes i una flauta, tot dient-li: cada fletxa que disparis anirà directe al blanc i la flauta farà ballar tots els qui en sentin la música. El noi va continuar el seu camí i de sobte va tenir molta gana. Va decidir caçar un vell agró, però aquest va suplicar-li que no el matés i que en canvi li donaria menjar i li diria on era l'aigua rejuvenidora. Ell va acceptar. L'agró va indicar-li el camí cap al castell d'un malvat ogre, que era el posseïdor de l'aigua màgica. El Geperut, en arribar-hi, va posar-se a tocar la flauta. Aleshores l'ogre va començar a ballar molt animosament pels jardins del castell. Després de dansar i dansar tota la tarda, esgotat de tant ballar, va dir: "M'ho he passat molt bé. Demana'm el que vulguis i t'ho concediré a l'instant." El príncep va dir-li que volia fer 3 voltes al castell i quedar-se amb tot el que pogués agafar pel camí. L'ogre va acceptar i el Geperut va agafar un sac ple d'or, una ampolla plena d'aigua miraculosa i una mula per poder-se escapar. També va aconseguir la vella princesa que l'ogre tenia tancada en una torre. Va enganyar l'ogre, fent només 2 voltes, i abans de fer la tercera, va fugir a lloms de la mula, enduent-se la princesa, l'aigua i el sac d'or. Va dirigir-se al castell del seu pare, el rei, i va donar-li un got d'aigua rejuvenidora. El miracle va ser instantani. El malalt va aixecar-se del llit d'un salt i va anomenar hereu del tron el seu fill menor, el valerós príncep Geperut, ja que els altres fills li havien fallat. Dies després, el príncep va casar-se amb la bonica princesa i varen ser molt feliços. I conte contat, conte acabat. Bona nit, menuts!